Què us has preparat avui, Carles Torres? Comencem amb la primera secció de l'espai.
Mira, avui, en aquesta primera secció que comentes tu, volem parlar de verdures.
Ah.
Però verdures especials, perquè en català insultam molt amb les verdures, amb noms de verdures.
Mm.
I hem fet una llista d'aquestes paraules que utilitzem per insultar. I acabarem amb una mena de sorpresa, homenatge a la nostra generació. Què et sembla?
Perfecte.
Mira, començant, per exemple, amb bastanaga. Bastanaga és aquest tubercle, diguem, molt sa, que diuen que té molta vitamina C, però, a més, aquí és un insult. Fixa't que dic bastanaga, també és correcte, bastanaga, les dues estan acceptades, no hi ha cap mena de problema, i bastanaga és una persona que té poc seny, no? Un benitor. Bastanaga és sinònim també de moniato, d'acord? Mm. Que també es diu bastanaga i moniato, són dos, en aquest cas, tubercles, bastanaga és l'arrel, i serveixen per insultar. Després, una persona que no és gaire espavilada, que li manca vigor, que té falta de tremp, deim que és una persona que és bleda, d'acord?
Una bleda.
Una bleda, una persona bleda, és molt bleda, tu. I és sinònim també d'una, diguem, una fruita que també és molt coneguda, que és figaflor.
Sí, figaflor
i bleda serien sinònimes i són, també indica això. En aquest cas, figaflor és aquesta figa, recordem, primerenca, que certes varietats de figuera fan pel juny o pel juliol. Per tant, parlant d'una figa, una figuera, perdó, un fruit primerenc, com molt jove.
Figaflor també fem servir per qui es queixa molt, no?
Exacte, que es queixa.
Figaflor.
Hi ha un terme molt divertit que és tiquismiquis,
sí.
No està acceptat o recollit, però és una paraula que té molta història, vull dir que ja en llatí ja s'utilitzava aquesta paraula.
Què dius ara?
Sí, 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 està en llatí, és una paraula molt antiga, molt, molt, molt.
Uau.
I significava, doncs, això, que troba per tot, trobar amb totes les coses, tiquismiquis, d'acord? Triat de viandes, també podíem dir-ho. No sortim de la figaflor i anem a parlar d'una persona que és figa. Dit de la persona fluixa, excessivament delicada, d'acord? Recordem que en el cas de figa també fa referència vulgarment a les parts genitals externes de la dona, femenins.
Mm-hmm.
I per això a vegades jo suposo que fa referència de forma patriarcal, si podríem dir-ho, a una persona que és fluixa, doncs fa referència als òrgans femenins, sexuals femenins. De la mateixa manera que tenim llavor fava, d'acord? Que també és un insult, i veurem com també fa referència als òrgans masculins, el
cap
gland.
Cap de fava, no?
Correcte. Amb cap hi ha moltes expressions. Tenim cap de fava, quan tu fas referència, que fa referència al gland, d'acord? En castellà seria capullo. Cap de trons, cap de suro, que això ja significaria, doncs, que en el cap no hi tens res, vull dir, no hi tens res. Cap de suro, el tens buit, al cap. Reprenem una mica el tema de fava, perquè també ha donat l'expressió enfavat, està enfavat, d'acord? És una expressió, diguem, que significa, doncs això, està encantat, embadalit. Des que té el cotxe nou, està enfavat, vull dir, no s'assabenta de res, vull dir, només té ulls per allò, i la resta ja no existeix. Una paraula molt interessant, que també fa referència al món de les verdures, però que està com més camuflada, que és xitxererlo. Aquí a les Pitiuses, un xitxererlo és una persona, és un jove de primera volada que es creu que ja és un home i no ho és. És un xitxererlo, d'acord? Xitxero és la forma arabitzada de xícer, xícer, pèsol, d'acord?
Ah, mira!
Un pèsol és un xitxero, també. De fet, en castellà també s'utilitza aquesta paraula. I aquí a les Pitiuses ha agafat, bé, a les Pitiuses i a altres indrets, perquè la trobam perfectament documentada al diccionari, diguem, normatiu. Doncs és això, un xitxererlo és una persona que es creu que és més del que és.
Tu dius xitxererlo?
Sí.
Ah, jo sempre havia sentit xitxerelo, sense la guerra aquesta intercalada.
Doncs la forma, diguem, que està acceptada i recollida és xitxerelo, aquesta elegiminada tan preciosa a vegades que fem servir. Un altre insult en què s'aprofita, doncs, el tema de les verdures. Tronxo de col. D'acord? El tronxo de col, jo me l'imagino que és, s'insulta, o es vol referir a una persona que és una mica inútil, que no serveix per res, perquè si de la col s'aprofita tot, excepte el tronxo, per exemple, doncs podríem suposar que el que significa, doncs, és una persona que no val gaire. Seguim amb un altre termes, ara hi ha un nom fora de les verdures, però asa és un insult, diguem, que també és molt recurrent. I el que m'interessa d'aquesta paraula és la seva gran riquesa generadora. Per exemple, tenim asa, que és la persona que té un enteniment obtús, no gaire intel·ligent, d'acord? Però és que el conjunt de les seves accions és asaneria, d'acord? Tens molta asaneria.
Estàs asanat?
Asanat seria un adjectiu que ve d'asa, i asanada és el fet o la dita que fa un asa, d'acord? Per tant, d'una mateixa paraula, asa. Per exemple, en català també tenim un equivalent, ruc.
El ruc, sí.
Ruc, sí. Rucada, ruqueria, d'acord? Un altre que és molt d'aquí, també, vull dir que s'utilitza moltíssim i, de fet, és una alteració de babau. Bambu.
Bambu.
Bambu. I també té, diguem, moltíssimes paraules que venen d'aquí. Bambada, d'acord? Una bambada és una persona, una cosa que ha dit un bambu.
A mi el que m'agrada més insult del català que jo vaig...
Alto, no t'avancis, perquè farem després un especial de la nostra generació, que t'he dit, d'acord?
Ah, val.
Seguim amb el bambu. La qüestió d'aquestes paraules que comencen per bab, d'acord? En aquest cas, bambu, ja em dic que és una alteració de babau, expressa infantilisme o confusió mental, d'acord? Doncs un bambu és una persona sense cap malícia, que no es malfia de res, que tot ho troba bé, que es deixa portar dòcilment per una altra persona. Això és un bambu, d'acord? I hi ha moltíssimes rondalles que fan referència, sobretot a Eivissa, per exemple, conec en Pere Bambu, i és un personatge, diguem, del folclore, diguem, pitius, en què doncs, és una persona d'això, que una mica de curt de vals, que no té gaire seny. Ja on tenim d'altres, com estúpid, imbècil, idiota, que són més cultes, que ja, fixeu-vos, ja no fa referència a les verdures. I abans del que t'ho comentava, de l'especial de la nostra generació, un terme que volem destacar perquè no és cap insult, tot i que ho pugui semblar, per exemple, mesquín.
Ai.
D'acord? Mesquín es diu molt aquí a les Pitiüses. Es diu, i a més, en variants, mesquiniu, mesquinoi, d'acord? És una expressió que s'utilitza quan es passa pena per algú, d'acord? De fet, en castellà es diu mezquino, d'acord? I en català, si agafes el diccionari, en la segona excepció sí que trobam el terme com mesquín com algú menyspreable, que no té...
Algú dolent, no?
Perdó?
Algú dolent, amb males intencions.
Exacte. Però a les Pitiüses seguim tenint el primer significat d'aquesta paraula amb el primer significat, que és quan sentim pena d'algú. I el que és curiós és que és una paraula que ve de l'àrab, que significa indigent. És a dir, quan parlant de mesquín, és una persona que viu al carrer.
Interessant.
D'acord? I també és curiós que és una paraula que també es troba, que es diu a Malta, i a l'illa de Sardenya, en aquest cas adaptat, que es diu mesquino, que té el mateix significat que aquí als Balears i als Pitiüses conservam. Anem a l'especial de la nostra generació.
Va.
D'acord? No sé si anaves per aquí tu el teu insult preferit o la teua...
No sé, i quan parlaves de bambu, sí? un sinònim és pòtol.
Pòtol, correcte.
A mi m'agrada molt pòtol perquè fins i tot el so és com que defineix molt bé...
És denigrant. Pòtol.
Pòtol, que no serveixes per res, o dròpol, no?
Correcte.
Però pòtol m'encanta.
És
jo
bon...
dic molt als meus fills, però uns pòtols.
És, bon, és molt bon insult. Nosaltres hem fet una selecció. Hem començat per aquesta selecció, diguem, una selecció vegetariana, d'acord?
Ara s'ha acabat el bròquil, no?
Per exemple.
A mi no. S'ha acabat el bròquil de les verdures, ara passem a la nova generació.
Correcte, ja, però no és un insult, aquesta expressió de s'ha acabat el bròquil, d'acord? Jo vaig escoltar molts insults molt divertits amb bola de drac.
Ui, sí.
D'acord?
Ui, en Vegeta, com es posava.
Correcte. En Vegeta, doncs, és un representant, ja fa 30 anys o 40 anys d'això. No, potser no tants.
30, sí.
I els traductors...
Ho han seguit remetent en bucle, en un loop, que els meus fills han crescut amb bola de drac i segueixen flipant.
És realment, la sèrie és molt bona, I la versió doblada és boníssima en català. Va voler apostar per uns termes que en aquella època no s'usaven, uh-huh. I potser nosaltres, el que és curiós d'això és perquè, clar, com a receptors aquí a les Balears d'aquesta sèrie, veient TV3, potser ens pensàvem que a Catalunya es parlava d'aquesta manera, però és que no, és que ni a Catalunya es parlava d'aquesta manera. Vull dir, és una aposta per un català molt apurat, molt acurat i molt interessant, perquè l'ha fet per viure. D'acord? Això també és una lliçó, diguem, de la importància dels mitjans de comunicació i de les apostes lingüístiques que a vegades agafen. Per exemple, tenim una paraula que és, diguem, molt divertida, que és tros de quòniam.
Tros de quòniam, no el recordo, què?
Aquesta en Vegeta la deia d'estant. Resulta que quòniam és una paraula culta, significa per què, en llatí, i era un terme, que s'utilitzava molt a l'escolàstica, als capellans, d'acord? I, de fet, l'origen probable d'aquesta expressió és que va sortir dels capellans, diguem, que feien l'escola, etc., i va ser un insult venint d'ells, d'acord? Quòniam, tros de quòniam, significa talós, venitot, més o menys el que abans comentàvem de bambú. L'etimologia és del llatí quòniam, que significa per què, segurament a través del llenguatge dels clergues o dels estudiants, aplicat en algunes discussions escolàstiques a alguns que es llancen a argumentar amb quòniam, amb motiu, però després es queden callats sense saber què dir. D'acord? Per tant, tros de quòniam és un terme, és un insult, diguem, que té la seva història. Abans tu comentaves pòtol, doncs tenim tòtil, tòtila, d'acord? Tot això significa babau, com més o menys com talós. Talós té una qüestió més significativa d'obtús, de que li costa d'entendre les coses. Un altre insult...
M'ha vingut amb el cap, a veure si el dius i si no el diré jo, d'en Vegeta.
D'acord. Si faig mala cara és que no el sé i hem de canviar de tema, d'acord? Un altre insult que sortia molt també a Bola de Drac, que no és que tingui molta història, però microbi. D'acord? Clar, veiem aquesta paraula de microbi i sembla que ens estan dient petits. Uh-huh. Però el que significa microbi és de porc, de vida curta, de vida que no té llarga vida. Perquè micro és petit i bios, vida. Per tant, quan es diuen microbi, no ens estan dient cosa petita. Ens estan dient de vida curta. D'acord? Ganàpia, un altre insult que també sortia molt per...
Però Ganàpia és una mica carinyós, no? Una miqueta afectuós, Ganàpia, no?
Ganàpia el que fa...
O almenys ho diem en familiar, no? Ets un Ganàpia, no?
Realment el que significa Ganàpia, que és un derivat de... un compost, perdó, de Gana i aquest àpia, que és del llenguatge caló, significa persona que ja és adult, però que actua com un nen. Per tant, sí que aquest component que tu comentes de familiar o carinyós sí que es pot donar. Anem al meu, diguem, insult preferit. A veure quin és el teu, quin és el que tu volies comentar.
Cacarot.
Cacarot, doncs, no coneixia.
Ho deia molt, sí o no, León? En Vegeta eren cacarot, era per en Goku. Cacarot, sempre li deia.
Que bo, d'acord. Aquest no sé si el deia en Vegeta, però setciències. Setciències, diguem, és aquella persona que presumeix de saber-ho molt. I m'agrada especialment aquest insult perquè jo sempre he pensat, tot i que no ho he vist, però segurament que és així, és un insult, diguem, de creació recent, d'anys 20 del segle passat. Jo crec que fa referència a aquests set ciències als estudis de l'edat mitjana, quan hi havia dos estudis molt clarament marcats, que era el trivium i el quadrivium, o trivi i quadrivi. És a dir, set ciències, són tres i quatre, jo crec que fa referència a aquestes ciències.
Clar.
El trivi és el conjunt de tres arts liberals que estudiaven l'eloqüència, gramàtica, lògica i retòrica, i el quadrivi eren els estudis de quatre arts liberals que estudiaven sobretot les matemàtiques a través de l'aritmètica, la música, la geometria i l'astronomia. Per tant, si et diuen set ciències, crec que fa referència o ha de fer referència en aquests dos conjunts de sabers que s'estudiava a l'escolàstica a l'edat mitjana.
Molt bé. Carai, tu, quin recull avui d'insults i paraules, entre cometes, malsonants, però ben dites, això sí. Vinga, va, fins l'últim, ara sí que passem l'última part d'avui, la segona, perdona.
Sí! Aneu cap a casa a prendre un got de llet calentona, si voleu, però no em feu perdre més temps.
Ens tracta com nens petits, però jo no me'n penso tornar cap a casa.
Hem escoltat Drogueta amb Vegeta de Mala Lluna. Jo també recordo l'Arale, que també era germana una miqueta en Goku, aquell corp que s'aixecava al matí i passava i deia babau, babau, babau.
I tant, això és Doctor Slum.
Doctor Slum, sí, sí.
Gran sèrie, és veritat. A la segona secció, aquesta de Ja ho saps, un recordatori d'una expressió que és molt motiu d'examen, que surt moltíssim, que es pregunta moltíssim a les proves oficials, que és haver d'adoptar o haver de triar entre haver de o tenir que.
Ui, tenir que. Si féssim un xupito per cada tenir que, noi...
Diem borratxos o gats cada dia. El tenir que és un calc del castellà. I on hi ha la dificultat d'aprendre això? Suposam que som alumnes, diguem, de primer nivell, d'inicial, uh-huh. i que, per exemple, la nostra llengua materna és el castellà o la nostra llengua de referència és el castellà. D'acord. A vegades costa d'entendre, costa, diguem, més que d'entendre, no, d'assumir que totes les traduccions literals no són les correctes. És a dir, per exemple, si en català tenir és correcte i què és correcte, per què no és correcte tenir què? D'acord? Cada llengua té les seues normes i la seva tradició, i en aquest cas en català sempre la perífrasi d'obligació s'ha fet servir el verb haver més la preposició de. En castellà, genial, ha fet servir el verb tener i la conjunció que. En aquest cas, un dels problemes d'entendre això o de fer-ho bé és precisament aquesta. Vull dir, si vas traduint, dius, clar, tenir és correcte en català i que també, per tant...
Clar, un false friend, que
exacte,
diuen.
Exacte, la qüestió és que no sempre és així. La cosa és que hem de recordar que per indicar l'obligació hem de fer servir la perífrasi verbal haver de més infinitiu.
Queda claríssim. Després hi ha gent que fa el camí, però queda mitges, que és el iaca.
Correcte. Aquest impersonal, que en català s'ha resolt de dues formes. Una, que és l'haver de també, però haver-se de, per exemple, s'ha de, d'acord? I l'altra, que és un verb que abans s'usava molt més i es coneixia molt més aquí, i ara s'ha perdut, i ara ens arriba amb els mitjans de comunicació, per exemple, de Catalunya, o de TV3, o Catalunya Ràdio, etc. I ens sembla que com si fos molt aliè, però no ho és, perquè hi ha expressions molt genuïnes d'aquí que fan servir aquest verb, que és caldre. És a dir, cal comprar pa, cal que plogui més, per exemple. Aquest cal, generacions no gaire passades, el feien servir moltíssim. En canvi, nosaltres, unes generacions més modernes, més noves, que ens pensàvem que ho sabem tot i que la nostra veritat és l'única, si veiéssim parlars més antics, de fa un segle, per exemple, o no tant, identificaríem molt més aquest cal. Vull dir, jo he conegut persones que diuen el cal i no cal, i no han anat mai a escola, per exemple, i que la tenen molt assumit. D'acord? Per tant, en resum, el tenir que no, has de... És a dir, en català no tens que fer res, has de fer coses, d'acord? I en comptes de hi ha que, s'ha de o cal.
Molt bé, cal que anessin flors a cada instant. Vinga, va, i el topònim d'avui... Vinga, va, quin topònim hem agafat avui?
Mira, la setmana passada vàrem parlar en la primera secció d'onomatopeies. Te'n recordes que parlàvem de pataplam, aquestes coses? D'acord, doncs avui parlam d'un topònim que recorda o vol recordar o vol recollir aquestes, un so. Un so i una figura, d'acord? Parlam de s'estofador.
Ui...
Fixa't que aquesta zona està situada al vessant de migjorn de la Mola, entre el Ram i la Punta Roja, d'acord? El topònim és ben antic, el nom, perquè documentat ja el trobam el 1712, s'estofador. I fa referència a un racó al peu del penya-segat on hi ha un embarcador de pescadors pròxim al desguàs del torrent de Satalaia i a la punta de les Pescaretes. Existeix també el camí de s'estofador, que uneix aquests varadors amb el nucli de la Mare del Pilar, el Pilar de la Mola, travessant els territoris de la Venda de Satalaiassa, d'acord? I ara parlem de l'origen d'aquest nom. La tradició popular associa el nom de s'estufador amb unes peculiars cavitats de la roca que, en rebre les onades els dies de mal temps, expulsaven, com brolls, l'aigua verticalment i simulaven un brollador. És a dir, la qüestió sonora i també visual d'aquest embat a les ones cap a la costa feia que sortís aigua cap a dalt, feia aquesta remor, d'acord? I visualment també semblava un brollador. Recordeu que estufar és un verb, diguem, molt conegut, que significa ampliar, créixer una cosa. Per exemple, quan un gat s'enfada, s'estufa.
És veritat.
Doncs aquesta imatge de broll fa referència o vol recordar aquest verb d'estufar.